Comencem la tertúlia d'avui, ja com més habitual posarà el punt i final a la nostra edició del De Far a Far, avui dimarts 26 de... Maite, no em distreguis, per favor. No, home, ha sonat molt bruixa aquest riure. M'ensenyava uns dibuixos, aquí de vegades, mentre estem entrevistes, doncs...
Dibuixos serios,
dibuixos serios. En aquest cas eren d'en Pepo, obra d'en Pepo Rubio. En fi, bon dia, Maite Ferrer.
Bon dia.
Bon dia, Paco Raiz.
Buenos días y buenas tardes para los que nos escuchen por la tarde.
Bon dia, Paco Mallans.
Bon dia, tot Déu, que m'ho escolti quan m'ho escolti. Més fàcil.
Molt bé. Vinga, saludem primer, però, en Pepo. Perquè està fent d'enviat especial al Saló de Plens, al Consell Insular de Formentera. És així, Pepo, bon dia.
Molt bon dia, companys. Així és, perquè aquest matí s'està celebrant ara mateix encara la nova sessió del Consell... la nova sessió del ple del Consell de Participació de la Infància i la Joventut de Formentera. És a dir, jovens alumnes dels centres educatius públics de Formentera són avui aquí davant de l'equip de govern i algun representant de l'oposició per expressar les seves inquietuds i demandes. Concretament, hi ha 12 alumnes del Col·legi de Sant Ferran, del mestre Lluís Andreu de Sant Francesc i del Pilar de la Mola. Enguany no hi han participat els alumnes de l'Institut Marc Ferrer, encara no en sabem el motiu, esperem poder-vos-ho explicar més tard. En tot cas, us explico. Tenim la Vanessa Pallà, la consellera de Joventut, l'Alejandra Ferrer, presidenta del Consell Insular, presidint aquest ple del Consell de Participació de la Infància i la Joventut, però també hi ha presència de na Susana Labrador, la consellera de Cultura, Nana Joan, la vicepresidenta i consellera de Comerç, na Paula Ferrer, que és l'encarregada d'Esports, i na Cristina Costa, en aquest cas consellera de l'oposició de Sa Unió de Formentera. Què hem escoltat? Doncs bé, a part de bones intencions i uns prolegòmens de la presidenta i de la consellera de Participació, després hem pogut escoltar, ja anant al gra, diguem-ne, les demandes dels alumnes. Escolteu, no estan gens malament, eh? Hem pres nota, perquè són moltes demandes, però n'hem pres nota d'unes quantes i us les enumerarem tot seguit. Primer de tot, pista d'atletisme homologada per Formentera. Recordem que tenim una pista d'atletisme al costat del camp de futbol, però no està homologada, per lo vist. Un skatepark, una de les reivindicacions històriques d'aquest ple del Consell de la Participació de la Infància, que torna a aparèixer. En aquest cas, sí que és veritat que la presidenta Alejandra Ferrer ha dit que l'hivern pròxim ja tindrem skatepark. Recordem que estarà ubicat just al costat de la capella de Setanca Vella, diguem al costat de la rotonda de la circunvalació, volíem dir, de Sant Francesc. L'skatepark, què més? Més carril bici, demanen els alumnes. Millor servei de les barques. Feien molt d'èmfasi amb el tema de que es repeteixen moltes barques sortint a la mateixa hora i que no fa falta, i també doncs millor servei al principi de dia i al final de la jornada. Un tema que, per cert, ahir es va parlar a la mesa de transport marítim. Altres assumptes. Més bus, demanen els alumnes de Formentera, i atenció, gratuït per menors de 14 anys. Sobre això hi ha contestat la presidenta Alejandra Ferrer dient que a partir de l'any vinent hi haurà una nova contrata d'autobús en què hi hauran més freqüències, unitats d'autobús més petites i a més també es garantirà que els menors d'edat de Formentera puguin accedir al transport públic de forma gratuïta. En aquest cas, tot s'ha de reconèixer, l'any passat el conseller de Mobilitat, Rafael González, ja va anunciar en aquest fòrum, al ple de la joventut i la infància, que s'aplicaria aquesta mesura, gratuïtat pels menors d'edat en el servei de bus en la nova contrata del transport públic de Formentera. Altres coses també que han sortit, doncs, més policia a la plaça de Sant Ferran, demanen als alumnes. També demanen un parc per Sant Ferran. En aquest sentit, Alejandra Ferrer ha dit que a l'inici de les obres del Parc Infantil de Sant Ferran, aprovat, per cert, per pressupostos participatius, doncs l'inici d'aquestes obres és imminent. D'altra banda, els alumnes també demanen la carretera més ampla per Sant Ferran. Jo suposo que es refereixen no tant a la carretera, sinó al carrer. El carrer que creua Sant Ferran, l'avinguda Joan Castelló i Guasc. Recordem que des d'ençà que s'han fet les obres hi ha hagut una certa polèmica al respecte de si era prou ampla o no la calçada perquè hi passin els cotxes. En aquest sentit, doncs entenc que els alumnes s'afegeixen a aquesta petició perquè s'ampliï l'amplada d'aquesta via de circulació. Atenció, aquesta, Bernat, t'agradarà. Gespa natural pel camp de futbol.
Carai, sí que van forts.
Sí, sí. També demanen una sèrie de millores a la piscina municipal. Han recordat que el sostre, són molt atents, aquests boixos, mireu, han recordat que el sostre de la piscina està en males condicions, això fa que hi caigui, que hi hagi alguna brutó a la pròpia piscina, a l'aigua, i a més també hi ha problemes pel que fa a la caldera. Amb això, Paula Ferrer, la consellera d'Esports i Serveis Insulars, que estava present, ha dit, primer, que s'ha arreglat el tema del sostre i que esperem que ara ja no caiguin aquestes brosses a l'aigua, i respecte a la caldera, que la setmana passada es va poder arreglar, i ens ha fins i tot dit que aquest matí la temperatura de la piscina municipal era de 28 graus i mig. Més coses que
m'ho han trobo massa freda per mi.
Massa freda per tu, eh? Bé, pensa que aquests dies, jo vaig anar el dia de jornada de portes obertes i estava 25-26, i es podia suportar perfectament.
Ja un neoprè.
També, què més demanen? Saps el parc infantil que hi ha al costat de la biblioteca i l'escoleta?
I doncs,
en aquest parc infantil ha perdut un gronxador, ha desaparegut. Aquell gronxador de la, diguem-ne, que tenia forma de telaranya,
sí,
que tenia molt d'èxit. Sí? Doncs aquest ha desaparegut. El que demanen els infants és que torni aquest gronxador que tenia tanta demanda entre els petits i, per què no dir-ho, entre els no tan petits. Uh-huh. Altres coses que ens han cridat bastant l'atenció, han demanat millores a la sala de cultura. Bàsicament, un alumne de Sant Francesc deia que havia d'haver-hi una major inclinació, perquè si no, diu, se'n posa una persona gran al davant i no veig res.
És veritat.
I també demanaven uns millors altaveus. En aquest sentit, la Susana Labrador, la consellera de Cultura, ha respost dient que han fet les millores possibles, diguem-ne, dins de la vella instal·lació que és avui en dia la Sala de Cultura, però ha anunciat que a Sant Ferran, recordem, ja ha projectada una instal·lació, un centre de cultura que podria satisfer aquestes demandes, amb una inclinació correcta, un bon equip d'àudio, etc etc. També han demanat als alumnes una sala d'estudi insonoritzada a la Biblioteca Marià Villangómez de Sant Francesc, que deu tenir un nivell de so normal cada tarda, diguem-ne, similar al d'un mercat de peix, més o menys. A més, també demanen als alumnes una font d'aigua a la plaça, i fins i tot una de les alumnes, concretament de la Mola, ha demanat que aquesta font estigui en els propis supermercats i que nosaltres puguem anar pagant, amb una botella o amb una garrafa de vidre, poder ser, omplir aquella aigua i emportar-nos-la a casa. Bàsicament, no estan inventant l'aigua calenta, sinó que estan recuperant el vell sistema de retorn d'envasos. Ara han de venir uns infants de 10 o 12 anys a explicar-nos això que ja feien els nostres abuelos. Així està la cosa. Ja vaig acabant, Bernat. També demanen-nos al mestre Lluís Andreu una aula laboratori. Demanen també que els tiquets per residents a la zona blava d'aparcament siguin de més dies, no només 3 dies a l'hivern, sinó que siguin més dies, igual que a l'estiu, són 24 hores, suposo que també demanaran una ampliació a l'estiu. Important, parlant de l'estiu, que els vaixells no fondegin tan a prop de la platja, que això els inquieta, perquè a vegades pot donar situacions perilloses. També demanen un circuit de motocross i un altre poliesportiu a Sant Ferran pels usuaris de Sarroques i de la Mola, a més de que arreglin la pista de futbol d'escap. I m'he deixat algunes demandes, perquè no m'ha donat temps a escriure-les, però bé, aquestes diríem que serien les principals o les que, al meu entendre, més m'han cridat l'atenció. Segueix en marxa la sessió, no podem parlar encara amb cap boix, perquè encara estan en aquest ple. Ara mateix em trob, deixem fer un apunt, Bernat, al balcó de l'Ajuntament, i veig que ja s'acaba d'instal·lar la luminària de la façana de l'església, i a més també veig els tècnics del Consell...
Com et també... sents? Com et sents al balcó de l'Ajuntament?
Poderós,
no? Sí. Escolta, bé, Déu-n'hi-do, quina llista dels Reis. En qualsevol cas, és un símptoma de la bona salut, de la sensibilització dels nostres estudiants i de la seva capacitat reivindicativa i, en fi, d'assertivitat pel que fa a les seves demandes. Com ho han fet? Una breu pregunta. Com ho han fet? Portaven ja les demandes consensuades i després s'han repartit a l'hora de llegir-les? O cadascú anava amb les seves i, per tant, algunes s'han vist, doncs, diríem, doblades?
Algunes s'han vist doblades, però han estat les menys. Estic pensant ara, per exemple... amb quina... N'hi ha alguna que s'ha doblat, però poca cosa. Cada centre, diguem-ne, portava les seves, per entendre'ns.
I la capacitat d'oratòria d'aquestos boixos, veus allà un polític potencial?
Mira, sí, et diria que sí. Et diria, quan han començat a intervenir, llegien, i, francament, era més feixuc escoltar-los, però després... de que hem escoltat la seva llista dels Reis, com tu deies, i també doncs, els consellers han començat a intervenir, a respondre, i al seu torn també han entrat en aquest Parlament, diguem-ne, els alumnes, però ja sense llegir. Llavors sí que hem pogut veure, bueno, gent que ho tenia molt clar, que alguns alumnes, estic pensant en una lota de la Mola i una lota de Sant Francesc, doncs que s'han expressat sense nervis, tranquil·lament, i demanant amb molt bones formes allò que ells demanen i consideren just per la societat formenterera.
Molt bé, gràcies, Pepo, per aquest punt, per aquesta darrera hora, des del Consell Insular a la plaça de la Constitució, en aquest ple infantil. Gràcies.
Que vagi bé, gràcies a vosaltres.
Vinga, va, què us sembla? Quins boixos més reivindicatius i preparats que tenim, no?
Impressionant. Impressionant, com ha dit en Pepo, que uns al·lots, jo li anava a demanar a sa edat, i l'he dit a ella, de 10-12 anys, que, d'alguna forma, mos posin ses piles en ses seves demandes, en sa majoria ses quals, amb algunes que s'han notat, però en sa majoria jo estic absolutament d'acord. Impressionant veure com sa joventut veu sa realitat d'aquesta illa des d'un punt de vista que quizá alguns polítics no veuen.
Sí, algunas propuestas son quizás demasiado idealistas, ¿no? Un polideportivo en San Ferran, quizás deberíamos de saber lo que cuestan o sea, lo que cuesta ese tipo de servicios para las arcas del Consell. Y bueno, algunas veces también habría que explicar también a los ciudadanos el coste de cada cosa, porque por ejemplo la piscina, yo coincido que bueno, está en una temperatura que yo creo que considero que es lo suficientemente buena como para poder bañarte, pero hay que tener en cuenta, bueno, es algo que se repite, ¿eh? Desde hace años hay gente que se ha quejado de que está fría y hay periodos que está más fría, periodos que se va arreglando más, pero hay que tener en cuenta que algo como la piscina municipal de Formentera puede suponer un coste, una pérdida, ¿no?, de entre lo que pagan los usuarios y lo que cuesta de alrededor 300 o 400 mil euros.
Paco, yo calificaría de coste, pero no me
bueno, pero la gente estas cosas lo tiene que saber, o sea, a veces ese tipo, no solo tener infraestructura, sino que depende de las infraestructuras que tengas, también tienes que asumir una serie de costes que a lo mejor por población no puedes asumir. Y luego hay unas cosas que sí que me han parecido muy correctas, por ejemplo, el tema de los barcos, que espero que por fin se pueda arreglar, parece que ya se van dando los pasos para poderse arreglar, más que el de la mañana, que yo personalmente nunca he cogido el de las 6 de la mañana,
yo
no
sí.
Sé si vosotros lo habéis cogido.
Yo sí.
¿Y iba mucha gente en el barco?
No.
¿Cuánta gente más o menos de media cuando lo habéis cogido vosotros?
No sé, yo recuerdo una decena, una vuit, no sé.
Carai, será un caso extraño.
Sí. No.
Yo diría
no,
que no. Menos, yo creo que dieron la media, tenía una media de 2 o 3 personas por viaje. Pero bueno, sobre todo yo creo que el de vuelta a Ibiza sí que sería necesario tenerlo.
No creo que sea necesario a las 6 del matí. No.
Yo creo que, a ver, necesario se podría arreglar de otra manera, ¿no? Para que la gente, seguramente saldría más barato que poner un barco si van a ir una media 3 personas a pagarle el hotel en Ibiza,
sí, pero Paco,
que tienen que pagar el barco.
Això d'aquí ho vaig dir l'altre dia, bueno, ara entrem en el tema barcos ja recurrent. Això que dius tu, ho vaig dir l'altre dia, també ho pensava, però després comentant amb una altra persona, em va fer una cosa que s'apicaresca que tenim tots en aquest món. I com que de vegades pot sortir-te molt més barat comprar un bitllet d'avió que una nit d'hotel, jo em compro un bitllet d'avió el més barat que trobi per 5 o 10 euros i resulta que m'estan pagant una nit d'hotel a Eivissa. Això a saber...
Bueno, també, ara...
Que jo considero, jo ho he dit i ho entenc, sa mare que ha de tornar al tard sí que és necessari.
És obligatòria, sí que, obligatori que exista, sobretot per als nens que van a estudiar FP a Eivissa.
No hi veig tanta utilitat, sincerament. Sí.
Depèn, vull dir, si vos trobeu en la situació que heu de mester anar a una cita mèdica o de treball o heu d'estar a Palma a les 8 del matí o a les 8 i mig,
sí,
o vas primer
un avió,
vol,
et fa falta.
Es veu que són situacions molt puntuals.
Per què hem de dormir a Eivissa?
Clar, és a dir, tan greu, si em permeteu, és haver de dormir a Eivissa per agafar la barca el dia següent a les 7, perdó, l'avió el dia següent a les 7 i pico, a les 8 del matí, com haver de dormir a Eivissa i agafar sa barca el matí següent perquè no has pogut passar
claro,
per la nit.
Però...
Sí, no, efectivament, però... Perdona, Paco, sí. El que passa és que, a veure, com t'ho has dit molt bé, són casos puntuals de gent que per motius generalment d'obligació per feina, per qüestions mèdiques, o perquè el que sigui tenen que agafar un avió...
O perquè el bitllet és molt més barat a les 7 del matí, Paco. per viatjar a la península, també.
Bueno, la diferència tampoc és tant. La veritat és que aquesta diferència de potser de 10 euros que et costarà la diferència costi...
No, més
no, perquè jo també viatge, sé quins són els costos. Signifiqui el cost que significarà les arques públiques aquesta barca, pues sincerament, tenint en compte que són temes puntuals, estic d'acord que fa falta i que tots voldríem poder sortir d'aquesta illa en el moment que m'ho la real gana. Això...
Quin cost tindrà les arques públiques aquesta barca?
Pues ho sabrem ara quan vagi a licitació.
Si va a licitació.
No, ahir anirà. Des de l'agost estigués ben tranquil que ninguna de les empreses privades que estan fent la ruta assumirà el cost per ella mateixa de posar aquesta barca.
Claro, lo ideal seria que, ja que les línies són una concessió administrativa, ¿no? Ya que la línia és algo que da el Estado para a las barcas, assumieran esos horarios también para el invierno dentro de su propio cuenta, porque ya que en verano tienen los barcos y ganan dinero, pues que en invierno aunque les salía a evitar. Y la realidad es que como no hay ninguna ley que les pueda obligar a hacer eso, el Consell va a tener que sacarlo a licitación y se va a tener que pagar. ¿Por qué yo considero que es mucho más importante de la tarde? Pues porque hay mucha más gente que viene en la última barca, que necesita una última barca a las 10, hay más volumen de pasajeros para esa hora. Hay muchos estudiantes que quieren hacer cursos de formación profesional a Ibiza y que para poder volver a Formentera tienen que venir. Yo lo otro, ¿por qué? O sea, deseable, claro que es deseable también que haya una primera de la mañana, pero si tenemos en cuenta seguramente el coste que cuesta, que va a tener que pagar una institución pública, sea igual Consell que Gober, para que una, dos o tres personas, que es la media que dicen los de los barcos que van, se ponga a disposición un barco con 8 o 9 personas trabajando, que tienen que levantarse a las 4 de la mañana, que van a tener que cobrar un sobresueldo por ese horario, que van a tener que esa, la compañía obviamente no lo va a pagar, sino que lo va a pasar como coste, pues evidentemente, más la gasolina que gasta para dos o tres personas, no sé si realmente, atendiendo a lo que es de verdad, lo que es una función pública, de verdad tiene un sentido.
Maite. És que, a veure, jo em sorprèn bastant que ara es faci aquest discurs a una illa com a Formentera, on és evident que hi ha serveis públics que són deficitaris. Però és que hem lluitat per això. L'hospital és més car que una altra banda? Perfecte. La barca de primera hora del matí serà més cara que una altra banda? Perfecte. A quant costen altres serveis de transport a altres bandes i es paguen? Estan parlant de quantitat de gent que utilitza un servei públic? És a dir, ho estem enfocant només des d'un punt de vista de cost i de benefici? No, senyor.
Hombre,
això
es que quan des d'aquí criticamos, per exemple, que l'AVE s'haya puesto un pueblo donde tienen un pasajero por día, pues yo creo que también es justo que nosotros digamos eso. O sea, aquí hemos criticado, cuando hablábamos de los dispendios que había hecho el Estado, de que se hagan líneas de AVE que tienen y que esas líneas de AVE tengan parada en un pueblo que tienen un pasajero dos diarios.
Hauríem de mirar les balances fiscals també, Paco, llavors, a veure, entenc, eh?
Però és una altra qüestió.
Quan aporta Balears a les arques de l'Estat i quan aporta
sí, però
aquests
que
llocs
on passa l'AVE? Bueno.
Estan intentant recuperar una cosa que ja es va donar fa uns anys, que després es va deixar de fer.
Però durant dos meses, antes de elecciones.
Paco, me deixes, sí? El servei de matí, a més, es feia sota demanda. És a dir, si no hi havia ningú que ho demanàs i estàu dient que seran dues o tres persones, aquestes dues o tres persones no s'embarcaran cada dia per fer gasto. És a dir, si no hi ha ningú que ho demandi, no sorties de barca de les 6, almenys com es feia llavor. Que hi ha dues o tres persones que ho necessiten. Estan parlant d'un servei públic, senyors? Què passa? Que si de repent no hi ha demanda durant una temporada d'un especialista mèdic, també el llevaran perquè és un cost? Home, siguem un poquet més seriosos.
Home, jo sincerament espero que ara en su reglament de transport públic, que és el que s'està discutint i que algun dia haurà d'acabar aprovant-se, això d'aquí estiga contemplat. A veure, jo comparar que no hi hagi un determinat especialista a l'hospital en la necessitat de viatjar a les 6 del matí, pues, sincerament no ho trob lògic. El que deia en Paco, efectivament, jo conec un poble en l'Espanya profunda que si està construint en aquest moment una parada d'AVE i el poble té aproximadament 20 habitants. S'excusa es quedarà servei a tota una comarca, però bueno, això és molt relatiu. Jo, sincerament, m'ho miro que així.
Venga, va, molt breu, Paco,
yo,
anem canviant de qüestió.
Jo entiendo que és un servicio público, però que també hay que tenir en cuenta el coste. Jo estic segur que ara, perquè ja lo han dicho, que lo van a sacar a licitació, i han dicho que van a sacar los dos horarios. O sea, yo creo que la intención del govern es dar una solución plausible para tanto el horario de la mañana como para el horario de la tarde. Al menos es lo que se extrae de leyendo el periódico.
Escolteu bé, vinga, va, per anar-nos relaxant una mica, mireu això, aperitiu, torrada de paté de tomàquets secs. Entrant a triar, sopa de peix o albergínies al provençal. Plat principal a triar, galta de porc i cors de carxofa en tempura amb xutney de mostassa, gingebre i dàtils o llom de llobarro a la planxa amb emulsió de poma i alfàbrega. I postres, pastís de formatge a la meva manera o crema catalana, pera, canyella i caramel. Tot això, palla i aigua inclòs, 15 euros. D'on creieu que estic parlant?
Imagino que de Formentera.
Desabaurada.
De l'aula Forment. És l'aula Forment de l'Institut Marc Ferrer.
Molt bé,
de l'Institut Marc Ferrer, que aquest, el menú d'aquest dijous 28 de novembre 2019. Està bé, Maite, perquè tu ja ho has associat a un dels restaurants, doncs, de primera línia, un bar-restaurant, un lloc que fan menús així, de Formentera. Per tant, podria ser perfectament un menú del tot professional. Aquí l'inconscient mos ha retratat. Escolteu, qui vulgui, 971-32-30-04, que cridi aquí Ràdio Illa, 971-32-30-04, perquè regalem dos places, dos menús per aquest dijous 28 de novembre 2019, perquè cridi ara d'aquí al final de la tertúlia. No s'hi val, indicar a les parelles corresponents amistats que cridin per valtros tres, eh? Ganàpies, en fi...
Mos acaba de dir ganàpies, a nosaltres. Sí.
Crideu 971-32-30-04. Crideu 971-32-30-04 i en joc hi ha un menú per a dues persones a l'aula Forment, el que ja us he dit abans, boníssim, de fet ja han cridat. Vinga, va, bon dia, amb qui parlem? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Molt bé, ens sona la teva veu.
Sí?
Sí, amb qui parlem?
En Joan Terrés.
Molt bé, Joan, què tal?
Molt bé, molt bé.
No te n'has pogut estar, has sentit el menú?
Sí, estava fent dinar i mira, pues, a veure si ja sóc.
Molt bé. Escolta, Joan, mira, va, saps què? Et farem una pregunta. Com que també aquesta setmana estem parlant del nou disc dels Aires, del nou disc dels Aires que presenten divendres a les 8:30 a la Sala de Cultura i que després també presentaran aquí en directe el dia 3, dia d'inauguració dels nous estudis de Ràdio Illa, et faré una pregunta sobre els Aires. Vinga, va, a quin conegut restaurant varen debutar els Aires amb una festa privada?
Ostres, pues mira, no me la sent aquesta.
Mira que la vam fer ahir, la vam preguntar ahir. Mira, et donaré una pista. La mateixa que vaig donar ahir. Qui?
Ostres, vale, ja me callo, ja ho sé.
Ja ho saps tu?
Sí.
Vinga, va, ajuda'l, deixo ajudar-lo.
Bueno, com t'ho diria? En aquest moment...
No, pots dir-li directament.
El Gallo d'Oro.
El Gallo d'Oro, perfecte.
Actual Caminito.
El restaurant Gallo d'Oro, a l'any 89, els Aires van debutar. Joan, és per tu aquest sopar per dues persones. Aquest dijous, apunta tu ja a l'agenda, 28 de...
A quina hora és? Que tenim que...
Hi pots anar a partir de les 8:30, quan vulguis, 8:30, 9, ja pots anar cap allà. Quan més aviat, okay, millor, i així et serviran abans.
I moltes gràcies a en Paco, per la pista.
Molt bé, gràcies. I els que vulgueu anar, crideu i reserveu.
Adéu.
Vinga, va, que canviem...
Però digueres número, almenys.
Ara el buscarem, el número, Paco. No siguis punyetero. Vinga, va, escolteu, ara que parlàvem de bitllets d'avió... Avui hem entrevistat en sortirà el nom, disculpeu. Ell és en Xisco Molet, president de l'agrupació empresarial d'agències de viatge de les Balears, Aviva. I és que les companyies aèries apugen el preu de bitllets per Nadal. De fet, les agències de viatges, no hi ha persones individuals que a casa seva amb el seu ordinador se n'adonen, perquè bambus no som. Les agències de viatges denuncien pujades injustificades en els bitllets d'avió de cara al Nadal. Ja ho van fer quan es va pujar la bonificació fins al 75%. Això s'ha quedat provat. El mateix dia, un bitllet Barcelona-Eivissa, Eivissa-Barcelona no val el mateix, per la mateixa hora, pràcticament volar. Ara ho fan de cara al Nadal. Jo volia preguntar, no teniu una sensació com de que aquestes companyies, sobretot són dues les que fan aquests vols a la península, gaudeixen d'un oligopoli encobert, amb una sensació d'impunitat? Sempre es disfressa en paraules com lliure mercat, lliure competència, entre cometes, lliure competència, però la violència podria adoptar múltiples formes, no?
Hombre, más ahora, ¿no?, que además Iberia ha comprado a Europa, pero...
Sí, però jo, sobretot les dues companyies que volen a la península que tots fem servir, quines són? Vueling i Ryanair, ¿no?, bàsicament.
Sí, pero cuando te vas quedando sin, cuando se van eliminando compañías, pues cada vez la competencia va quedando en menos manos. En los barcos también ha pasado, la línea de Entrevista y Formentera de barcos también ha pasado. Cada vez son menos compañías y, por tanto, pues, hombre, claro que hay un monopolio, de facto, porque al final, cuando hay dos o tres compañías que son las únicas que te ofrecen vuelos, pues ellos van subiendo. Esto seguramente se arreglaría si en vez de un porcentaje sobre el billete se pusiera un precio fijo.
Clar, que és precisament del que es parla quan s'estableixen bonificacions percentuals dels bitllets, el que passa automàticament és que els preus pugen directament. I moltes vegades, jo penso que Formentera menys, però es té la impressió de que nosaltres pagam els bitllets molt barats. A veure, pagam els bitllets molt barats en un primer moment, però la diferència de bonificació també surt de les nostres butxaques i això moltes vegades se mos oblida. Per tant, hi ha que buscar un altre sistema, perquè aquest ja l'hem provat i sabem que té aquestes mancances.
Sí, estaría bien que la gente supiera el coste real de las cosas. Por eso, por ejemplo, ya hay hospitales que cuando te dan un ingreso te dan como una factura para que tú sepas lo que ha costado tu ingreso, aunque no lo pagues, pero sí para que el ciudadano sea consciente de lo que cuesta esa serie de cosas. Estaría bien saberlo en eso, y por eso antes también decía de que, bueno, que estaría bien también que los ciudadanos tuvieran en cuenta y supieran y se les comunicara pues lo que cuestan todos los servicios.
Aquí hay varios temas. Primer, evidentment, les companyies aèries com companyies privades que són, i tenen el tema lliure mercat, com deia aquest, en principi estan en aquest moment, en aquest moment estan aprofitant-se de són èpoques de gran demanda i aprofitant-se de precisament de gran demanda, pues pugen els preus. Com deies molt bé, la competència és molt poca, bàsicament tres companyies que fan aquest servei i s'estan aprofitant. Per altre costat, teniu raó també en un altre tema, i és que ha quedat ben clar que aplicar un descompte determinat sense fixar un preu abans és el xocolata de l'oro. O sigui, primer, un bitllet valia 20 euros, per dir alguna cosa, el dia siguient passa a valer a 30, i com que et fan 75% de descompte, en teoria tu pagues menys. En teoria tu pagues menys, no, tu estàs pagant, com diu molt bé la Maite, el mateix, perquè aquest 75% de descompte finalment surt de les arques públiques que nutreixen dels nostres impostos. Evidentment, si això fos amb un preu fix no passaria. I segona, una altra cosa que crec que es va discutir inclús per llei és que quan tu busques un bitllet, que es fes que et das el preu total del que val el bitllet i finalment aplicar el descompte d'aquesta forma, com dius tu molt bé, Paco, veuries el que val realment el bitllet i el descompte que tens. Actualment no l'està fent. Tu vas i compro un bitllet i hi ha dues companyies que són bastant clares, però n'hi ha una que llavors té els costos afegits, que Ryanair, que si aquest descuides et cobren per assegurar-te de cara davant.
Y por no hablar también del barco que va de Ibiza a Denia o que va de Ibiza a Valencia, que cuando llegan las navidades los precios se triplican. O sea, es increíble, llevar tu coche en verano te cuesta una cuarta parte de lo que te cuesta en navidades. Y por no hablar también de cuando estaba todavía el Federico García Lorca, que se suponía que tardaba 2 horas y se tiró 3 años en navidades con el motor averiado, decían, para tardar 4 horas, que era para gastar menos gasolina. Y claro, no podías decir nada, o sea, pagabas en un billete más caro porque pensabas que ibas a llegar en 2 horas hasta Denia y luego te tirabas 4 horas en el mar porque ellos iban mucho más despacio y con los precios triplicados respecto al verano.
No us plantegeu aquest concepte de l'interès públic? En fi, bueno, hi ha molts molts els treballadors que vivim aquí a Formentera.
Els vols entre illes, si no estic molt equivocat, ja es van declarar interès públic i es van fixar uns preus. El resultat és que finalment hem acabat pagant més que en les tarifes normals. Interès públic sí, però ben aplicats.
Claro. Además, no solamente los de Formentera, en el caso de los aviones o del barco que va de Ibiza a Denia, también los residentes de Ibiza, ¿no? Que también eso lo tienen que pagar.
Molt bé, jo em preguntava sobretot per aquesta sensació d'impunitat, no? Que a vegades, sentim, no? Perquè tots, o molts, Formentera ara mateix realment és una illa on un gran percentatge de població no és d'origen formenterer i vol viatjar als seus llocs d'origen per passar a Nadal o el que sigui, i realment...
o per anar-te de vacaciones.
En qualsevol cas. Vinga, va, telèfon de la Forment, que tu em demanaves...
Espera, un segon.
9-7-1-32-12-22. 32-12-22, parlaràs amb el conserge de l'institut i li fas la reserva amb ell. Val?
Molt bé.
Vinga, va. León, tira'm una coseta, per favor.
Tiene la palabra la señora doña Maite Pacheco, concejal del Grupo Municipal Socialista.
Suposo que reconeixeu tot el document. Va ser el document d'ahir.
Brutal.
Era el Dia Internacional contra la Violència, o per l'erradicació de la violència contra les dones, i en un homenatge a Madrid per a les dones assassinades pels seus marits. Vox va fer acte de presència amb Ortega Smith al capdavant, i aquesta senyora, Nadia Otmani, amb cadira de rodes, precisament per haver salvat la seva germana d'un assassinat, que va rebre, doncs, ella mateixa tres trets que la van deixar invàlida. Era una noia d'origen marroquí que està, doncs, durant a terme una bona vida empresarial, tenia una vida que li va quedar destrossada. Doncs va cridar, va dir tot això just de vora a Javier Ortega Smith, que ni la va mirar. Aquesta és potser el més impactant de les imatges. Què vau pensar quan vau veure aquestes imatges?
A mi, jo crec que més que el posicionamiento de vos, que ellos lo pueden explicar y dulcificarlo, aunque para mí, yo no estoy para nada de acuerdo con ellos, fue la reacción, el hecho de que no la mirara, de que prácticamente pues le mostrara, o sea, dicen, no hay peor desprecio que el no aprecio, que la indiferencia. A mí me recordó un poco cuando las víctimas del terrorismo increpaban a o le pedían explicaciones a los de Ripatasuna y hacían igual. O sea, al final, los extremos se enrocan en sus posicionamientos y no tienen ni un mínimo de dignidad humana de... al menos hablar con esa persona, al menos, aunque no compartas sus cosas, al menos mirarle a los ojos y hablarle y explicarle tu posición.
Home, esperar això d'un individu com Ortega Smith s'espera molt, perquè ja l'han vist amb actuacions diverses. Jo discrep de la teua comparació ara mateix amb una situació completament dispar, però realment això a Vox no li lleva vots, és a dir, la gent que els vota, jo suposo que estan d'acord amb l'actitud d'ell de no mirar-la, de no fer-li cas, de no... Això els hi patina completament, no?
Víctima amb tres trets a sobre, invàlida per vida, de la violència de gènere, ella.
No només això, sinó que, a més, encara suposo que en el seu interior, si sabia qui era aquesta dona i com acaba de dir ara en Bernat, cosa que jo no sabia, si sabia que era marroquina, igual diu, mira, se podia mirar, igual... Vale? A veure, jo de lo que va passar ahir a tots els organismes públics, govern, ajuntaments, consells i demés, només en trec una cosa positiva, si se li pot dir positiva, i és que d'alguna forma es va quedar ben retratat Vox en la seva postura. I el que sí que lament moltíssim és que els electors de Vox, d'això no hagués estat fa uns mesos, a veure si veiem ja realment el posicionament d'aquesta gent, els haguessin votat menys, o els que són tots així de locos, no ho sé.
A vos ese posicionamiento sobre la violencia de género le ha aportado votos, porque como bien ha dicho Maite, la gente que les vota es porque piensa más o menos igual. De hecho, yo ya os avisaba hace tiempo que había muchos padres, por ejemplo, gente que se había divorciado, padres que decían que no podían ver a sus hijos como ellos querían y tal, que lo echaban la culpa a esta serie de leyes. O sea, que estaban ese caladero de votos estaba ahí. Y yo, pues bueno, quizás tú consideras que la comparación no era la adecuada, pero yo creo que sí que son comparables, porque al final también la gente que votaba a Herri Batasuna, en el momento que estaba ETA, me refiero cuando asesinaba, también lo votaban con todas las consecuencias, porque estaban a favor.
Perdona'm, Paco, però fer aquesta comparativa o aquesta simbiosi entre Herri Batasuna i ETA no te l'accepto.
Doncs ara, fins demà.